When I saw you, I knew I loved you. My heart collapsed. You were already inside.
Un minut per un quart d'onze de la nit. De la nit. No, no? Del dia, no? Pau Venteu? Sí, del dia. Pau Venteu em diu que és del dia, del matí. Doncs endavant. Juan Carlos Martel, molt bon dia.
Bon dia.
És que això de canviar d'horari... Hi ha alguns que no ho porten bé, que no ho portem bé. Hi ha una altra cosa que jo crec que molta gent no porta bé, per sort, i és l'absència del teatre. Sí. Ens ha faltat molt el teatre aquests mesos. El Juan Carlos Martel és el director del Teatre Lliure, que just acaba de presentar temporada... que va baixar el taló, si no m'equivoco, el 12 de març.
Sí, com tots.
Com tots. I no l'ha pujat encara oficialment, no?
La vam pujar amb ajuda del Festival Grec al juliol, amb 5 muntatges que vam poder oferir a la gent i vam poder tastar també els protocols al 30%. Però el tret oficial és ara, no?
El tret oficial és ara, per tant, 6 mesos després.
Sí.
Es pot viure sense teatre?
No. No es pot viure sense teatre, com no es pot viure sense cultura. Una societat sense cultura no és societat. I a la vegada la cultura sense societat tampoc és cultura.
I com han estat aquests mesos sense poder obrir les sales o tret d'aquells espectacles puntuals que ens comentaves, però què ha estat el més dur per la gent del teatre com vosaltres?
Doncs no poder anar-hi, no poder conviure en societat el que estava passant. Però a la vegada hem après a viure amb la incertesa, hem après a ser més àgils i hem après a que hi ha altres camins per expressar-se artísticament. Hem après també que la realitat és presencial i digital, són les dues coses, i que només en 4 mesos hem avançat digitalment el que haguéssim avançat en 5 anys, i hem après que ens necessitem els uns als altres per tenir cura els uns als altres, no?
Una de les revelacions segurament d'aquests mesos de confinament va ser aquesta aposta que vau fer lliure per al teatre en format virtual, no? En format digital, que era una cosa que segurament el públic general encara no havia experimentat. L'obra del Gegant del Pi, per exemple, del Pau Vinyals, que es torna a reposar aquesta temporada. És una via a explorar, aquesta?
Jo crec que el món digital és un llenguatge que hem d'aprendre. Vull dir que la realitat està formada per el món presencial i el digital, i l'hem d'aprendre, i és un fil que hem d'estirar i hem d'anar creant a poc a poc. Llavors el Teatre Lliure el que fa és agafar aquelles formes artístiques que ha generat el confinament i aquestes propostes que ha generat aquesta pandèmia, està generant aquest contingut, i li dona cabuda dins una sala online, no? Amb una programació digital. En aquesta sala online hi ha programes, hi ha arxiu del Teatre Lliure, produccions del Teatre Lliure que enregistrarem d'aquesta temporada. També hi haurà en format radiofònic, peces en format radiofònic amb so immersiu 3D, no? Que també això és una realitat que aquesta casa també comença a aplicar, i també farem uns clàssics per infants que ja els vam fer en aquell moment, creant també un arxiu educatiu en un futur per totes les escoles de Barcelona i si pot ser de Catalunya.
Per tant, anar explorant aquesta nova via digital, no? Del teatre a distància, però sense perdre de vista que al final el teatre que és un grup de gent, no?, que es reuneix entorn una història i que comparteix un moment que gairebé és màgic, no?, que és viatjar fora de la nostra realitat.
Absolutament, perquè la presencialitat del teatre no pot morir, perquè el teatre és l'únic art que et dona l'escala humana de les coses, no? És diferent que la pintura, és diferent que l'escultura. Al teatre tu pots anar i veus en escala humana, amb un altre ésser humà sobre l'escenari, tot allò que t'està passant. I ho estàs compartint amb societat, amb la persona que tens al costat. De manera que només provoca bé, perquè entre altres coses ni et sents sol, ni penses que els problemes són només teus, sinó que empatitzes amb una societat, i avui en dia empatitzar és obligatori.
El coronavirus estarà present en la programació del Lliure d'aquesta temporada? Perquè era un dels debats que molts teníem durant el confinament. Ara què farem? Ens trobarem totes les obres de teatre que parlin del coronavirus, tots els llibres que parlin de mascaretes i de virus i de pandèmies, totes les pel·lícules, com trobem aquest punt d'equilibri?
El punt d'equilibri es troba pensant en l'espectador. O sigui, és impossible no tenir en compte aquesta pandèmia mundial, perquè tothom, absolutament tot el món, està passant per aquesta pandèmia mundial. És a dir, que la mirada de l'espectador, fem el que fem, sigui el que sigui, sigui un clàssic, un contemporani, sigui el que sigui, ja estarà filtrada per la mirada de l'espectador. Mai més l'espectador actual podrà veure res a sobre de l'escenari o en cultura que no estigui ja condicionat pel fet de la pandèmia. I en aquest sentit, com el teatre és un reflex de la societat, òbviament les propostes que nosaltres fem contenen, no?, aquesta situació.
Quines mesures de seguretat anticòvid es trobarà el públic que vagi al teatre?
Doncs seguint les mesures que estableix el Procicat i seguint el que diuen les nostres el govern de la Generalitat, hi ha mesures de distanciament, hi ha mesures d'un aforament limitat actualment al 50%, que esperem que en pocs dies esperem que pugin, perquè ho necessita tot el sector, absolutament. El teatre públic pot garantir el dret de consum cultural, però hem d'ajudar-nos entre nosaltres i hem de poder arribar a uns aforaments, perquè jo crec que som els espais més segurs actualment dins de la societat. Llavors hi ha mesures de distància, hi ha mesures de mascareta, hi ha mesures de gel, hi ha totes les mesures establertes pel Procicat.
Us sembla massa estricta aquesta limitació de l'aforament?
No, nosaltres i jo, que això ja és personal, o sigui, és una opinió personal, jo he de confiar en la gent que m'està dient el que he de fer, no? He de confiar en la gent que en principi sap més que jo en aquest sentit, i llavors en principi jo hi confio.
La consellera de Cultura, la nova consellera Àngels Ponsa, diu que la cultura és segura. Ho ratifiques?
La cultura metafòricament no hauria de ser mai segura, però ara, abans d'aplicar aquesta metàfora, hem de fer que l'espai sigui segur. O sigui que literalment ha de ser segur per l'espectador, clar que sí. I els espais són molt més segurs que segurament altres espais que ens estem trobant dins d'aquesta societat. Sí.
El fet que el Departament de Cultura hagi canviat de conseller tantes vegades en els últims anys, com afecta a algú com una institució com el Teatre Lliure i per acció indirecta, doncs, tota la gent que hi està vinculada i que hi treballa?
Doncs a vegades tornant a explicar el projecte, no? Cada vegada que arriba una persona. El Teatre Lliure és una fundació privada amb vocació de teatre públic, on hi ha quatre administracions a la seva junta de govern, entre elles el govern de Catalunya, és a dir, que cada vegada que canvia un conseller canvia un patró, no? Per sort, aquesta vegada amb l'actual consellera ja vam tenir converses durant el confinament amb tots els equipaments públics nacionals, i ja estàvem en contacte i anàvem treballant plegats. Vull dir que no comencem de zero i segurament podrem sumar. Ara, es necessita estabilitat, es necessiten uns pressupostos, es necessita confiar realment que la cultura és un bé necessari, es necessita ampliar aquest pressupost que és mínim, es necessita saber que la cultura s'ha de posar enmig de la societat, perquè només obtenim benefici.
Creus que la cultura ha estat maltractada o està maltractada en aquest país?
Sí, absolutament, ha estat maltractada. Sí, no ha estat moltes vegades menystinguda, sí, ha estat moltes vegades menystinguda. I a vegades també utilitzada, no?, d'alguna manera per treure els rèdits polítics, no? Sí.
Juan Carlos Martín, anem a mirar una mica el programa, les sorpreses que ens ha preparat el lliure per aquesta temporada, que ja d'entrada el lema de la presentació de la programació, no sé si és una amenaça, diu: soc tot allò que vols veure i el que no. Com ho hem d'interpretar, això?
Bueno, és una realitat, no? Nosaltres, les persones, som el que som i el que no som. Vull dir que en un sí que diu una persona també existeixen molts nos, no? I quan decideixes anar a una ciutat, decideixes no anar a moltes altres ciutats. Vull dir que és important també saber el que no som per saber el que som. I en aquest sentit, aquest claim, no?
Comenceu la setmana vinent, el 25 de setembre, amb un muntatge del Niño de Elche.
Sí, no hem volgut passar de puntetes per la situació, no podíem no tenir en compte tot el que ha passat, i hem amb Niño de Elche i hem creat diguéssim una mena de missa laica, un retrobament amb la societat.
Que ja és un concepte, perdona, missa laica, ja és un concepte que requereix, bueno, uns minuts per pensar-hi.
En aquell moment, quan vam reflexionar, hi havia aquesta cosa que les misses, saps, a l'església es podia anar més aforament que no pas al teatre, i llavors hi havia una incongruència, llavors vam dir: dir, a veure, o sigui, alguna cosa està passant. Llavors, reinventem com a església, potser tindríem més possibilitat d'ampliar l'aforament. Vam partir d'aquesta base, després ho vam aterrar amb els dramaturgs i dramaturgues com la Clàudia Sedó, la Victòria Spundberg, l'Albert Lladó i el Marc Artigau, que escriuran unes petites peces, i Niño d'Elche fa d'oficiant, no?, amb un espectacle ad hoc per l'ocasió, i és un privilegi tenir-lo, sí.
Hi haurà una combinació, en la programació d'espectacles que tenen referència, que parlen i que ens expliquen tot el que ens ha passat, i altres espectacles que no tenen res a veure amb tot això. Per exemple, el Quadern Daurat de Doris Lessing, que va quedar aturat per sí. culpa del coronavirus.
Sí, després de res, dues funcions va quedar aturada. Però tot i així, el Quadern Daurat, o sigui, cada vegada que ens plantejàvem del fet de reprendre-ho, perquè això va ser un puzzle, no?, durant el confinament, a veure si es podia fer o no es podia fer, no vam dubtar, perquè la situació de pandèmia que estem vivint és tan forta que realment ressona. Fins i tot hi ha noves veus, que hi ha veus que la possibilitat d'un nou comunisme global seria efectiu, no? Vull dir que ressona una altra vegada aquesta possibilitat, no? I jo crec que sí, que s'ha d'acabar de gaudir el Quadern Daurat.
Un altre clàssic, també, si li podem dir així, Les tres germanes de Chekhov, dirigida per Julio Manrique.
Sí, això és un, com diuen, un must, no? Deu ser un must. Llavors,
s'ha d'anar a veure, tant sí com no, eh?
Sí, jo crec que sí. Com no es va... O sigui, com... Quan ens va caure la pandèmia, nosaltres estàvem en el moment de produir tots aquests espectacles i no vam poder produir. Ara mateix aquests espectacles, aquesta adaptació en concret, que estarà feta per la Cristina Genevat, el mateix Julio i el Marc Artigau, responen i respondran també una realitat, no? Una realitat actual, no? Tant escenogràficament com la proposta de dramatúrgica. I jo tinc molta curiositat. Jo no dubto que serà un gran espectacle.
A principis d'estiu, al maig i al juny, vau tornar a fer l'Escola del Pensament, un cicle de converses sobre teatre, sobre pensament, amb la gran Marina Garcés i amb l'escriptor Albert Lladó. Seguireu apostant pel pensament en lliure?
Sí, pel pensament, per la cultura, per l'educació i per les institucions socials, per ajudar-nos. L'Escola del Pensament, dinamitzades per la Marina i l'Albert, va ser una idea també que es va tenir fa un any. És una idea que ha anat mutant, no?, en funció del que hem anat visquent, i a veure que com mutarà, no?, aquesta temporada. Però jo crec que projectes que han funcionat no poden morir. Llavors aquest projecte ha funcionat molt bé i se li ha de donar recorregut encara aquesta temporada.
Juan Carlos Martel, per què hem d'anar al teatre?
Per què hem d'anar al teatre? Per poder escoltar el que ets i el que no ets.
Moltes gràcies.
A tu.
Que tingueu molt bona temporada.
Tu també.
Gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Al matí de Catalunya Ràdio.